1:06 i com no l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. Bon dia.
Molt bon dia.
José, com han viscut aquestes festes confinats? Com han viscut aquestes festes online?
Bueno, pues sense festes, perquè evidentment sense contacte físic no n'hi ha festes. Uh-huh. Nosaltres estem acostumbrats a viure la festa en el carrer, a plantar una taula enmig de la via pública i assentamos tots al voltant de la xulla, de la paella, de la fideuà, de l'empedrao, de tantíssimes coses tan bones, no?, que fem en esta terra i que tornarem a fer en breu compartint-les en els amics i en la família i en el poble, no? I per tant, evidentment, pues, per això tampoc volíem que n'hi haguera una espècie de festes alternatives des de casa, perquè això evidentment no se pot fer, no? És a dir, seria desvirtuar absolutament el que són les nostres festes. Però bueno, va haver una iniciativa de la Junta de Festes que vam recolzar evidentment i Diego, el regidor, pues, ha estat coordinant-la juntament amb ells i en la comissió de penyes, que era rememorem les nostres festes, de lo que se tratava, igual que hem anat fent en la Setmana Santa i en tantíssimes coses que hem anat passant durant aquests dies tan, tan tristes i tan oscures d'estos més de 2 mesos, el que hem anat fent és explicant-li o d'alguna manera ajudant-li a recordar a la gent tot això que ens espera ahí fora quan tornem a la normalitat, no? I que és tant i ens ha costat tant de crear entre tots i de cuidar, que evidentment en aquests moments jo crec que el missatge més important de totes aquestes campanyes és que per a poder tornar a fer tot això que fem és molt important que logrem vèncer el virus i per això evidentment tenim que ser tots molt responsables ara que comencem a eixir al carrer, ara que comencem a tindre activitat econòmica, encara molt poqueta, però estem començant, i que un pas enrere pues, seria una llàstima, i cada vegada que vegem algú que té una actitud imprudent, incívica, o nosaltres puguem tindre en un moment determinat un despiste, que és evidentment molt normal, no? Perquè després de tota la vida, pues, relacionant en la societat, relacionant en el teu treball i en la gent, de forma física, saludant, abraçant, besant i fent deport en unes condicions determinades, és normal que ara pues, puguem tindre algun despiste alguna vegada. I de lo que se trata totes aquestes iniciatives que hem intentat fer és d'explicar-li a la gent això, no? És a dir, que si som responsables tornarem a tindre tot això que tenim que recordar que ens agradava tant fer.
Mire, pues, vostè recorda aquests anys de darrere i així en Ràdio Vila-real el que hem fet ha sigut recordar el que va ser l'època de la llibertat, de la transició, el que va ser aquest començament i aquestes ganes de festes, i va ser en el setembre del 78 com és quan és llimona i vi, i en el 79 ja tenim 25 penyes a este poble. Nosaltres hem rememorat cada dia aquestes penyes que van ser les primeres que ens van convidar a viure aquella llibertat que tot el món tenia tanta gana. Per això, jo volia preguntar-li a vostè, vostè recorda quan va ser conscient de les penyes de Vila-real, si era de penya, com va contribuir vostè en aquell temps en la penya, quan vostè ja podia anar de penya?
Pues mira, jo vaig néixer en el 74, en el 79 tenia 4 anys i me'n recordo perfectament, és curiós. Nosaltres érem de penya des de que vaig néixer, una penya que ja és extinta i que seria Martell i Tatxa, que estava en el carrer Naranjo, allí en el barri de l'Hospital, molt proper de la Capella del Crist. Teníem al costat a la penya La Brusa, me'n recordo de Leandre,
ja veus.
De tantíssima gent allà al costat, i me'n recordo de tots ells des que era xicotet. Jo, Leandre, sempre que ara pues, en pas descanse, pobre, mos reuníem per a pues, els actes de la Mare Déu de Gràcia o de totes les activitats que ell estava sempre implicat en esta ciutat, en el món de l'agricultura, i sempre me deia, ai, Polidet, els bueno, meus pares de mal nom, d'apodos, a m'abuela i tal, li diuen els Polidos, no? Eres Pepe el Polido, sempre me deia, ai, el Polidet, el xicotet, que eres quan jugaves al Boguero allí i tal, i que vos ajudava. Bueno, me'n recordo d'ell perfectament, no? I per tant, sí que ho vaig viure. A més, jo recordo inclús una cosa que se me va quedar ahí gravar, que és el que en els primers anys, jo era molt xicotet, les penyes de Vila-real, per a poder obtindre diners, per a poder fer festa, en el seu casal i en les festes, anaven a la Madalena i muntaven allí unes, en les
una
festes de la Magdalena,
no?
Sí, una paraeta, i ah. recorde a ma mare, a la mare de Sabina Escrís, de la uh-huh. diputada i regidora, que érem de la mateixa penya, a Pilar, la dona de Pasqual Manzanet, també de, que érem de la mateixa penya, i les recorde a elles allí fent bunyols, a ma mare i tot això, i venent-les, i encara tinc en casa les canyes que s'utilitzen per pujar a la Magdalena de Castelló, perquè sempre pues, nosaltres aprofitàvem aquest dia, no? Uh-huh. És curiós, o sea, realment sí que tinc molts records de la infància d'aquestes coses, tindria, com li dic, 7 anyets, 8 anyets, tots aquests anys ahí, i de quantitat de coses, encara ma mare de vegades m'ensenya una foto que tenia jo 7 o 8 anyets uh-huh. i que vaig guanyar un concurs de disfraços des que fèiem així, l'infantil i que anava vestit de llaurador en un altre company que duia pues, verdura en una cistella i tal, i anàvem pues, en els pantalons de regar i la veritat que sí, que hi ha molta il·lusió perquè, però fiques, no? I ese nom de penya, la penya nosaltres diem, quan hi ha molta gent junta diem quina penya, no? Uh-huh. O sea, la penya realment és molta gent junta. I això ara és tan incompatible, molta gent junta, i en aquell moment les penyes, o sea, molta gent junta, va ser capaç de pegar un revulsiu, com vostè ha dit, que han recordat en la ràdio, per al pues, el ressorgiment d'esta ciutat, per al renaixement que estem dient ara. Gràcies a elles se van iniciar, mire, mateix a la penya La Merla, en tot el tema del uh-huh. bàsquet.
La penya Morapio.
La Morapio, l'embolic en el concurs de reclam que després se va convertir en Apaval, uh-huh. en l'impuls de Pasqual Batalla i tota la gent en el món del parany, no? Uh-huh. És a dir, moltíssimes penyes que a través de les seues iniciatives, el guitarró en el concurs de literatura, de narrativa en valencià.
Uh-huh. És a dir... Ah, pues ho recorda tot molt bé, eh?
Sí, que ara... Per exemple,
perquè elles han anat recordant totes aquestes coses i cada una ha anat dient el que vostè està dient-nos en este moment.
Sí, no, a mi m'ha agradat sempre també aquestes coses, algunes les coneixia per la meva experiència vital, perquè uh-huh. també des de molt xicote, com li dic, he estat des del món de la festa, quan tenia 16 anys vaig entrar en la comissió del Bou, en 16 anys vaig estar fins als 23-24 anys, me'n recordo del Carolino, me'n recordo de Montillo Pasqual, Ventura, uh-huh. o sigui, me'n recordo de Pasqual, el Carolino, o sigui, de tantíssima gent que vam compartir en aquell moment, i després vaig entrar en la Junta de Festes com a representant de l'Institut Francesc Tàrrega, quan feia batxillerat uh-huh. i per tant sempre he estat lligat al món de la festa i al món de la societat i del poble, no? I claro que me'n recordo moltes coses, i ara com a alcalde pues, quan me plantejaven, per exemple, des del guitarró, Ricardo Usó i Pasqual, Broc, pues miren, és que en estos moments nosaltres hem considerat que el certamen ja s'ha convertit en algo prou important, valorar la quantitat d'obres que mos arriben d'este concurs de narrativa i tal, mos es complicadia a nosaltres, perquè des de l'Ajuntament... Bueno, i ja Pasqual Batalla en pas descanse ja vas començar a ajudar-los d'una manera més potent i ara en estos moments du memorial Pasqual Batalla, el nom este certament, i bueno, pues l'hem assumit com a institucional l'Ajuntament, pues com a tantíssimes coses que si no haguera sigut per les penyes, de veritat, no haguerem tingut moltes de les activitats socials, culturals i deportives que tenim en la ciutat, no? La penya, un grup de gent junta, és capaç de fer moltes coses, no? I això tenim que tornar.
D'això parlàvem, d'aquests ciutadans que van ser en aquell moment capaços de xillar al món que tenien aquesta gana de llibertat. D'aquell martell i tatxa, que era la penya que vostè me parlava dels seus pares, avui està la penya al Vermelló. Allò va ser la cuna de lo que avui és la penya al Vermelló, no?
Bueno, realment és molt distinta una que l'altra, no? I poqueta gent d'aquella penya martell i tatxa que era al Vermelló, que eren els pares, que eren nosaltres i alguna persona més, val? Però realment queda d'aquestes ganes i d'alguna manera d'entendre la festa en Vila-real com que necessites el estar en més gent, no? I el compartir durant tot l'any moltes activitats. La penya del Vermelló en aquests moments no és només una penya que en festes fa activitats, que té molta perspectiva social, bueno, degut a que evidentment allí estem jo i alguns regidors més, i això fa que pues, els mitjans de comunicació sempre tenen més curiositat, no? Però, a més, pues, durant l'any s'ha creat una amistat i un lligam entre tots uh-huh. en el qual pues, se fan viatges. Ara fa poc, antes de tota aquesta pandèmia, vam fer un viatge al Delta de l'Ebro tot junts a dinar. I jo no havia estat mai en el barco este que recorre el Delta de l'Ebro. I, bueno, gràcies a aquesta organització, el senyor Juan, el gendre de Javi Serralbo, Juan Chus, que és una màquina organitzant coses i tal, pues va mobilitzar ahí tot, i vam ficar un autobús i vam anar cap allà. Fem activitats d'aquest tipus i generem convivència, projectes i per tant, evidentment, el que ha mamat això des de xicotet, com jo que he mamat els bous i que tinc encara en casa, quan he heredat els meus nebots, tots els bouets aquells de plàstic que ficaven els cuernells blanquets i mos fem totes les nostres ganaderies allí i el meu germà, tot aquest confinament, pues ja no li caben en l'armari totes les places de bous i totes les barreres i places que ha fet en marqueteria, perquè m'anava enviant fotos i deia, que no me dedicaré a això i tal, perquè allà els xiquets, no? Anava treballant i ajudant-nos a pintar i ha fet coses magnífiques, no? Bueno, pues ese tema dels bous també va lligat a la nostra infància. Jo tenia una passió per anar a veure el bou i al Carafal i tal. Pues bueno, evidentment són records que te van forjant, que te van creant una personalitat i que després evidentment, quan també te vas fent més majoret, va haver una època en el que estàvem en una penya sense nom, és a dir, la típica dels adolescents, va arribar un moment que vam eixir del martell i tatxa, i que evidentment el que volíem és estar pues, en la cotxera d'un dels amics i tindre la nostra independència, i ahir no volíem pagar la quota de la comissió de penya, i aquestes coses, teníem molt pocs dinerets i tot això. I a partir d'ahir, després ja, pues, quan ho va creixent, pues, torna a necessitar aquest espai de penya més formal, més lligat al poble, que contribuís a les festes, que fa activitats per a tots també, que té el casal obert per a qualsevol que vulgui vindre i disfrutar, no? Nosaltres el divendres i el dissabte en la nostra penya pues, no se pot entrar, no? I no li diem a ningú mai d'on ve. I això és algo tan bonic i tan interessant en la nostra ciutat que hem de tornar a recuperar-lo, clar que sí.
Pues per això, com va ser una apertura i s'ha portat tant a nivell cultural, a nivell esportiu, a la ciutat de Vila-real, hem sigut un referent en la província de Castelló i, bueno, i fora, perquè quan són festes vostè és testic, ara i antes, de la quantitat d'afluència de gent que ese conglomerat de penyes aporten a la ciutat.
Bueno, i és que seria impossible tampoc tindre un programa de festes, jo diria, de tot el País Valencià, i no m'enganya, de la Comunitat Valenciana, en més actes, no? Uh-huh. Estem parlant de 10 dies en 230, 240 actes, però si se fica a mirar, molts són de les penyes. I els que fan les penyes, evidentment, són per a tots, jo ho dic mil vegades, això tampoc és molt habitual en tots els llocs. Mm. Se'n va a un altre tipus de festa i o coneix algú o no entra a la carpa, i n'hi ha un guàrdia aturat en la porta. És a dir, és diferent, no? Sin embargo, Vila-real, pues, si la penya X fa una macarrona, sap, i està en el programa de festes, sap que si va tindre un pla de macarrons. Uh-huh. Un euro de solidaritat, pues se fica, no? Però si se fa com la penya de Xus, Sant Pere, que fan el cremaet este, el carajillo, la carajilla, pues fan ahí una carajilla enorme pa tot el món, i vinga d'Alemanya, de França, de Benicàssim, que està estigüetjant, que arriba per així en setembre, que no sabem ni qui és, no? Que parla un idioma que no entenem. Dona igual, se pren el carajillo, no se li pregunta a ningú el DNI ni d'on ve, no? Uh-huh. I ese element d'apertura, no? Del nostre caràcter, jo crec que és un reflejo en les festes perquè ho és també en el dia a dia en la societat. Uh-huh. I per això tenim una ciutat que era pues, un poble molt paregut al que ens envolta i que en un moment determinat va pegar un creixement importantíssim a partir dels anys 50-60, que va l'exportació, la indústria, el desenvolupament, no, el progrés, i ens va dur a ser a multiplicar per dos els habitants i a ser 51.000 habitants, una ciutat innovadora, moderna, que mira molt al món, amb molta activitat industrial. Miràvem l'altre dia, per exemple, en totes les accions que estem fent per aquesta crisi i tal, i tenim prop de 6.000 comerços en el poble. Uh-huh. O sigui, tenim 5.936 concretament, no? Crec que recorde que me va comentar l'altre dia el regidor d'Economia, és a dir, crec que parlaven de que l'altre dia parlaven del nombre d'autònoms que n'hi havia en la província i tenim prop d'un terç dels autònoms de la província, Vila-real, eh?
És a dir, és una població molt emprendedora i, a més, que sap vendre molt bé lo nostre, és a dir, per lo que parlava vostè de les mires que tenim a l'exterior, la quantitat de gent que ve i ho lligue en la penya de Xus, que és el sifó, i jo li preguntava al president de la penya si ell explica què és un sifó, perquè vosaltres sabem ben bé què és un sifó i com portaven els camions de la Gasbi, anaven els sifons, no?
Bueno, jo, una curiositat que no he dit mai, soc col·leccionista de sifons, sí. ¿Vale? I en Macada ne tindré uns 15 o 20. I fa poquet, farà una qüestió d'uns 2 o 3 anys, me va pegar per ahí especialment en un projecte que estàvem elaborant, que encara no hem presentat i tal, i anem a treballar, que bueno, alguna cosa ja en la revista Poble van fer, en un, en un llibre sobre els comerços del nostre poble i tal, però ara estava intentant elaborar la primera indústria, no? Us dono una exclusiva així. Estàvem intentant elaborar la primera indústria de Vila-real, evidentment volem anar un poquet darrere i parlar també de la seda, no? I del textil, i de moltíssima gent que va vindre al poble de Mallorca.
Amb molt
de
bona iniciativa, eh?
Sí, sí. I especialment me va impressionar molt perquè algo m'havien contat i sabia, però quan m'he ficat a mirar ja molts papers dels que tenim elaborats, que ja ho anunciarem i farem tot com ho tenim que fer, no? I tal, però me va impressionar la potència que tenia Vila-real en aquest tipus d'empreses, no? I sí, tinc dos o tres sifons de la Gasby, ne tinc alguns altres d'altres empreses, de Crea que Gaseosos Vila-real, una cosina també que seria, és a dir, i l'altre dia me'n van dur-ho, a més, i tinc que dir qui me'l va regalar. Va ser un detall d'altre que se va enterar que col·leccionava això, i el senyor Juan Bautista Llorenç, el fill del ciclista, no se va enterar, ara li diré com, vaig anar un diumenge, mira, ara que me diu això, vaig anar un diumenge i alguna vegada m'agrada pegar una volteta per el rastro, el que fiquem allí en la plaça del Llaurador. I vaig un diumenge, pegant-me una volteta, desayunant allí i estava buscant. I entonces me veu que duia un sifó en la mà, que havia comprat allí en el rastrillo este. I diu, t'agraden els sifons estos i tal? Dic, sí, sí, la veritat que sí, tal, tal. I dic, mira, més estic col·leccionant fontes per aquest tema, no, de una potència que vam tindre en un àrea que en aquests moments no tenim apenas activitat, no? El tema dels refrescos i aquestes coses, però que va ser molt potent vida real en un moment determinat per a demostrar que quan se vol se pot i que se pot crear qualsevol tipus de indústria i d'economia quan ho te ganes, no? I me diu, bueno, pues Natal, i no me diu res. I un dia vinc a la alcaldia i m'endú un, que és aixina com, no els havia vist mai, perquè lo normal són de cristal i de reixeta, la tipi verdet, no? Que l'abuela, perquè jo tinc un recuerdo ahí també, com anava a casa amb l'abuela Concha, ahí al carrer Juan Mas, ahí al barri de l'hospital, sempre perquè ella li passava i li l'omplien, i li els duien, i ella sempre mos donava unes rosquilletes xicotetes que feia el Fort de Macianet i un xorritonet en un gotet de sifó. I anàvem tots els xiquets ahí, me'n recordo, els meus cosins i tal. La veritat és que la dona ho feia una il·lusió i tal. I a nosaltres mos encantava, era com una festa, no? I ell me va regalar, ja li dic, és molt curiós, perquè no l'havia vist mai, és aixina com platejat, de llanda, és molt diferent.
Sí, el que teníem a nosaltres així era de plàstic i era verd,
No, pues el que jo no tinc guisos verds i tal, però este és curiós perquè du inclús el catxarret de replenar el gas.
Sí, i si no l'he vist, no l'he vist.
Que replenes el gas. Bueno, me va pareixent impressionant, bueno, vaig quedar, li vaig agrair, i diu, no, mentre que... Diu, no, me feia il·lusió i tal i qual, perquè tinc diversos tal i qual en casa, i com sé que d'això, diu, te vaig dur-ho, perquè ma mare, no sé, algo me va contar de la mare o tal. Sí, sí.
Això en quant a festes. Esta setmana hem fet tant de repàs i hem recordat tantíssimes coses que també hem recordat anant d'una cosa a l'altra, perquè quan es passen aquestes coses el que volem és recordar tot allò bo que ens ha passat. Parla d'en Rafael García. Rafael García és un home que té 75 anys, que és un dels tres models de l'estàtua de la plaça Llauraor.
Ho sé.
Pues este home, tot emocionat, em deia que diu, dels tres, només n'hi quedem dos vius i volem que se'ns faci un reconeixement.
Ho sé, i a més el fill treballa molt a tots ara, o sigui que ho sé.
O sigui, ixa reivindicació, pa quan tindrem ixe reconeixement per Rafael?
Pues només podrem. Evidentment, tenim moltes coses pendents que se van quedar ahí, que m'agradaria a partir de la setmana que ve, ara que ja pues, la gent pot començar a eixir i que les terrassetes estan muntades, que per fi ja estic així en el despatx de l'alcaldia escoltant xiquets. Vale, antes me ficava un poc nerviós, inclús intentaves així de vegades concentrar-te en coses o en reunions que tens i els xillits, els balons, els xiquets en els bicicletes, i ara és que ho necessitàvem, no?
Sí.
És curiós la vida.
Com apreciem, tot allò.
És curiós, sí, però és com tot. Jo sempre dic que m'encanta la cançó de Pastora Soler, no? I s'ha que d'alguna manera ve a dir que només mos donem de les coses... només mos donem compte de lo important de les coses quan no les tenim. I evidentment pues, és aixina, és curiós, però ja li dic, clar, tenim moltíssimes coses pendents que van anar eixint i que, bueno, l'únic que demanem un poquet ara de paciència a la gent, perquè també volem ser especialment prudents, no? Especialment prudents per no tirar darrere.
Les terrasses estan anant bé. Vosaltres, per lo que observem així, la gent és prou prudent i, a més, la gent tenia ganes de terrasses.
Sí, és absolutament responsable. Jo també vull agrair, especialment el que vull fer primer és agrair-los enormement en majúscules als nostres restauradors, als bars, que hagin pres aquesta decisió. Alguns d'ells l'altre dia, no, gràcies a tu, Medien i tal, per haver, gràcies a l'Ajuntament, per llevamos el pago, no, perquè pues, ara en aquests moments gratuïtament van a poder ocupar l'espai públic durant tot enguany. L'any que ve això són quasi 200.000 euros menys que anem a ingressar a l'Ajuntament, que tindrem que llevar-los a altres puestos, o sigui que ens tocarà apretar-nos molt el cinturó, però anem a fer el que faci falta. Així de lo que se trata és que el ganso de los huevos de oro, que és la economia, que són els comerços, que són la indústria, que són les empreses, que són els que ens ponen els ous, que nosaltres després aprofitem en els impostos per a tindre esport, per a tindre cultura, per a tindre festes, per a tindre carrers, la llum dels carrers, els serveis públics, no?, que vivim cada dia en la ciutat, el que tenim que fer és ajudar al ganso, que en aquests moments està, pues, evidentment, ofegat. I, per tant, claro que sí, claro que li tenim que dir que no ens doni ous de moment. És a dir, si no ens dona ous de moment, m'ho podrà donar en el futur. I tot el que puguem en un equilibri ho farem, però com dic, doncs ens donarà gràcies. I també el decret este que es va permetir el dia que van voler obrir immediatament ampliar, sense necessitar que tinguem que anar, que passar, però molts d'ells havien fet una reflexió i números de rentabilitat que comprenc i havien entès pues, que a lo millor pues, que no es compensava, no valia la pena obrir les terrasses per a tindre-les pues, aixina en aquestes circumstàncies, no poder servir dins. I sin embargo, tinc que dir-los que com també han vist que l'Ajuntament ha estat al seu costat i que d'alguna manera pues, hem respost ràpid, no?, a la necessitat en tot el que hem pogut, ells mateixa, i vull agrair-lo seu personalment, perquè m'han cridat molt, si m'ho van comentar, mira, nosotros teníamos previsto abrir la semana que viene cuando entremos a fase 2 para poder servir dentro, pero no, vamos a ponernos todos a trabajar en el pueblo, que también se estimule la economía, que la gente empiece a perder el miedo y salga, porque es lo que yo les demandaba, ¿no? Tenim que perdre la por de ixir, tenim que perdre la por de ixir, tenim que consumir en el nostre poble, tenim que ajudar al nostre poble, i això és fonamental. I per tant, bueno, jo vull dir-los que sé que han obert sense rentabilitat, perquè tot el que tenen que fer en estos moments evidentment pues és molt més costós que antes, tenen que estar buscant sombrilles, tenen que estar ara només servint fora, no tenen tanta clientela com antes, tenen que tindre igual els camareros ahí, tenen que tindre igual els proveedors ahí servint-los, i evidentment és complicat, però té que ficar-se en marxa ja això. Vale, té que ficar-se en marxa. I evidentment hi ha un tema de, pues això, de sentiment de poble, que vull agrair especialment, en el tema de dir, va, vale, nosaltres podem començar a pegar passos, anem a pegar-los ja i anem a animar a la gent per dir-li que així, gràcies a la responsabilitat de tots, podem tirar endavant.
Alcalde, un Sant Pasqual distinto, però vam tindre missa. Sap que, per exemple, la presidenta de les Penyes, Susana García, me va dir que ella li donava molta tristor no haver pogut estar en la iglesia, però que se va sentir reconfortada per poder veure-la per la televisió.
Ja, no, no, claro, i mire, jo és de les... Mira, jo he tingut moments estos 8 anys d'alcalde en els que m'han saltat les llàgrimes, no? Com és evident, tots som humans i intentes evitar públicament de vegades la emoció i tal quan se trata de coses que poden entristir al poble. Quan se trata de coses que són boniques, pues... Pues jo he plorat en les reines de festes moltes vegades, en moments emotius que hem viscut, no? En les diferents reines que he viscut, m'emociona molt la foguera de Sant Pasqual, no? Jo crec que aquest privilegi que tinc com a alcalde al costat de la reina d'encendre aquesta foguera en aquest moment i tal, pues a mi quan veig allà la gent rodejant, les campanes tocant, és algo que me fica pels de punta i algunes coses que bueno, que m'ha donat el poble i li estaré tremendament agraït sempre, no?, i ser privilegi. Però bueno, l'altre dia, evidentment, tenien dos opcions, o no la fem, i la fem només, diguérem, en el senyor obispo i en els seus acompanyants allí, ja soles la iglesia, o ho vaig parlar en el bisbe, ho van parlar en el capellà, en mossèn Joaquín, en mossèn Javier, ho van parlar en els franciscans, en el pare Miquel, en els monges, clarisses, i ells tenien il·lusió de que alguns anàrem, no? Perquè legalment podíem anar. Legalment en la llei en la mà se podia anar. Se podia anar fins a un màxim d'unes 8 o 9 persones, d'acord? En la llei, antes de passar a fase 1. Bueno, mos va pillar, tu usted ja veus, el diumenge, que el dilluns ja havien passat a fase 1 i haguerem pogut ser-ne 51. nosaltres teníem tot preparat i vaig fer una reunió per a que si n'érem 51, evidentment hi haguera una representació de totes les entitats del poble, no? Uh-huh. Haguera estat un portaveu de cada grup polític, com vam estar, bueno, el que no va voler, doncs no va voler, però haguerem estat aixina i després haguera estat el president de la Junta Central de Setmana Santa, la presidenta de la Comissió de Penyes, el president de la Junta de Festes, d'alguna manera aquelles persones que en una societat representativa hem triat perquè ens representen, i són les que ens representen en el dia a dia, en tantíssimes coses que se fan i que i en este dia pues, també tocava, no?, que ens representaren a tots, però van poder ser-ne 8 i això ja ens va complicar molt la vida. Evidentment teníem previst fer-la per televisió, sí o sí, i la van fer a totes les televisions, és més, ens han vist quasi en tota Espanya, perquè com el Bisbat també la va lligar al seu canal de streaming i a través de la conferència episcopal i tal, pues i a més Sant Pasqual és patró eucarístic internacional i patró de la diòcesi de Segor-Castelló, a mi em va cridar el temps de Madrid que mos havia vist, o sigui, vull dir jo que vam estar en tota Espanya, no? I bueno, jo crec que van complir adequadament. Jo va haver un moment en el que vaig eixir a llegir un trosset i tal i me vaig emocionar, me va caure alguna llàgrima, perquè evidentment estic acostumbrat ja a 8 anys a veure a Iglesia pleneta, en els pastorets i pastoretes, en la felicitat dels xiquets, en totes les famílies allí ja preparades pels xiquets de comunió, per quan ixen i tal, enguany no s'han pogut fer les comunions, el meu nebot d'aprenir enguany i bueno, pues ara veurem, i tot això, doncs, bueno, pues que evidentment són moments d'emoció i jo pues lamente de veritat que no hagin pogut estar, però ells saben molt bé que la nostra voluntat era que estigueren i que no ha sigut per nosaltres, no? Al final hem tingut que decidir, ha anat un portaveu per grup i després vam decidir, evidentment, perquè només ens quedaven dos persones, va decidir pues, que foren dos persones del patronat de la Fundació de Sant Pasqual, que és l'entitat que gestiona i cuida d'alguna manera de tota la basílica durant l'any, no? I així ens representava a tots.
José Villoc...
La Caixa Rural va estar perquè és patrono de la Fundació, la Caixa Rural és patrono de la Fundació de Sant Pasqual, i el senyor Manolo Menero, pues, que és una institució, no?, de les persones que més anys ha estat ahí en l'Associació d'Amics del Poet i lluitant pel nostre patrono.
José Benlloc, alcalde de Vila-real, moltes gràcies per haver estat esta estoneta amb nosaltres i haver compartit aquestes emocions que necessitàvem en este moment i que ens han anat contant tota la gent d'esta ciutat i també necessitàvem que vostè me les contara.
Pues claro que sí, y sobre todo molt agraït també de esta oportunitat i d'este tono, no?, en les entrevistes. Evidentment els polítics que de vegades fan coses bé i de vegades fan coses mal, però damunt de tot són persones i hem de ser persones, no? I és molt important també que de tant en tant mos pugui escoltar la gent perquè també vivim, no? També estem ahí. Estem
claro, també hem sigut xiquets, també hem tingut penyes, també hem tingut aquestes emocions que...
Perquè de vegades quan us enfaden els polítics i tal, he d'entendre també que ara estem en un espai en el que tenim que prendre decisions, que no és fàcil encertar-les, que de vegades les tens que prendre molt ràpides, però que entenguen que darrere del polític n'hi ha també, per regla general, n'hi ha també una persona en les seues emocions, en les seues experiències, en la seva professió, te ponien alguns vividors i aquestes coses, però això ja pues, cada un valora. No?
D'això parlarem un altre dia. Avui hem parlat de lo que és Sant Pasqual, de les emocions, de lo que han viscut de les penyes i també, per què no, de lo que ha viscut l'alcalde, que al fi i al cap jo necessitava sentir-lo, suposo que jo i moltíssima gent de la ciutat i de la província.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies a vostès, ja saben que ahí estic per a quan ho necessiten i moltes gràcies també per aquesta labor que estan fent, no? Jo crec que en aquests moments estem veient la importància que tenen els mitjans de comunicació. Jo feia una reflexió molt ràpida l'altre dia, no? I vull compartir-la ràpidament amb vostè, no? A vegades les crítiques que tenim respecte a lo que invertim en els mitjans, lo que gastem, lo que deixem de gastar i tal. ¿Se imaginen esta pandèmia sense els mitjans de comunicació?
Jo no.
Alguns que estan criticant, los que evidentment de vegades n'hi ha, pues, n'hi ha com tot, com en la vinya del Senyor hay de todo, però evidentment la possibilitat de poder tindre ràpidament informació sobre el que està passant, els horaris que podem eixir a fer deport, com està vivint el confinament a altra gent per a fer aquesta tasca terapèutica de veure que l'altre també està malament i que està superant-lo o tal, bueno, és brutal, no? Això és impagable, tenim que estar molt contents de tindre una societat digitalitzada, una societat de la informació que de vegades mos du a molts problemes per les xarxes socials i per alguns impresentables, que és el que parlàvem abans, però la garantia de que almenys se contrasta, n'hi ha professionalitat i n'hi ha també dret, evidentment, a la línia de cada mitjà de comunicació, i després ho valora, no? Però aquesta possibilitat i aquest pluralisme que, a més, des de Ràdio Vila-real sempre s'ha tingut
sempre.
I que obri els micròfonos a qualsevol que puga expressar-se i que després és la gent la que té que decidir pues, les seues reflexions, jo crec que aquesta pandèmia és una dels missatges i de les reflexions més
pues,
que ens donarà.
Pues mire, li tinc que dir una cosa. Les xarxes socials són... bueno, són allò que qualsevol diu qualsevol cosa. Com vostè sap, i així parla tot el món i a ningú se li nega el parlar, el que sí que fa diu a voltes, diu, quan algú ha dit una informació en les xarxes, jo l'ha convidada que ho diga a través dels micros. Sap què ha fet aquesta persona?
Pues,
moltes vegades, moltes, la majoria, si no dir totes, s'ha negat a entrar per ràdio. S'ha negat a dir-lo públicament, és a dir, és capaç de dir-lo en una xarxa social i, sin embargo, és incapaç de, quan jo el convide a dir-lo públicament, fer-lo públic. Per tant, ahí és quan jo, d'alguna manera, una persona perd la credibilitat.
Ja, però això demostra, Susana, de que, evidentment, moltíssima gent utilitza les xarxes socials per a l'odi, l'utilitza per al fetge, no té ningú tipus d'argument per a defensar el que està dient i, evidentment, el que no vol és entrar en un debat perquè quedarà en entredit, no? Que està utilitzant i se mitjà senzillament pels seus interessos, per a fer mal, per a debilitar o per a qualsevol cosa. La diferència, que és el que li dia jo, i vostès tenen que defensar, no? I jo els defensaré en este sentit. Els mitjans de comunicació són dos fonamentals. La primera, que saps qui és l'emissor, vostè ha assumit la responsabilitat de les seues
opinions
com a periodista i també els seus professionals que tenen ahí. I per tant, si li tinc que demanar explicacions públiques i un debat i tal, o inclús en el cas de que se cometa algun delicte, que també parlant se pot cometre delictes i calumniar, etcètera, etcètera, jo puc anar a demanar-li una rectificació, anar a un toque. Esa diferència és fonamental. Per això li demana a la gent que s'informi a través dels mitjans de comunicació. Mitjans de comunicació. I segona, i molt important, que vostès no bloquegen a ningú.
No.
És a dir, en les xarxes socials, que és molt fantàstic tot, n'hi ha gent que és molt fantàstica i que contínuament dona informació i fa tal i qual, i en quan li entres i el desautorises o li dius alguna cosa i li demostres pues, que no és congruent en el que està dient o que evidentment està faltant a la veritat, va i te bloqueja o qualsevol cosa així, no? Això demostra d'alguna manera, tenim que anar deprenent a gestionar tot això. És fantàstic, però miren, n'hi ha una frase que m'encanta, que és: en la mateixa fusta del violí, i miren lo bonico que sona, es pot fer un arco per a matar algú.
Bo. Això és com per escriure-me-ho i tots els dies llegir-lo, perquè jo me trobo d'aquestes persones que me fan un violí i un arc en funció de qui parlen.
Pues ahí
está. Sí, no és. José, estic encantada de parlar amb tu. Què vols que te diga?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia a tots.